Vinga, sempre ens ho diuen, que ens passem la vida filosofant. Doncs mira, aquí ens vam treure de la màniga un espai de filosofia en companyia del David Múries. David, bon dia i bona hora.
Bon dia, Òscar.
Com estàs?
Doncs molt bé, molt bé. I més avui, que tenim un personatge del qual parlarem que si alguna cosa fa és inspirar-te.
Clar, aquí haurem de posar un titular, que és l'art de ser disciplinat, des de l'exemple d'Alexandre Magne, conegut també com Alexandre el Gran, i ara em deies, diu, amb un quart d'hora resumir la vida i miracles d'aquest senyor complicat.
Molt complicat. De fet, encara avui, a l'any 2023, no sabem realment la grandesa d'Alejandro amb tot el que va fer. Però almenys avui, amb l'espai que tenim, agrair els minuts que tenim per la filosofia aquí a la ràdio, poder donar-li 7 claus a les persones sobre com ser disciplinat a la vida a través d'un personatge històric no religiós, que segurament és el personatge no religiós més rellevant de tota la història de la humanitat. He volgut agafar aquest tema...
Això és una opinió personal o està estudiat que és així?
Bueno, no és que sigui una opinió personal. És el primer personatge que va unir les cultures. És a dir, al final, antropòlegs, filòsofs, historiadors... Quan parlen d'Alejandro, evidentment estan parlant del primer gran home que va existir en el món. Per què gran home? Doncs perquè va fer coses que mai havia fet ningú i que després mai ningú ha tornat a fer. Per ficar una mica en context a l'oient, ¿vale? Qui és Alejandro? Alejandro Magno és un rei, el rei de Macedònia, de l'antiga Grècia, que va conquerir fins als confins del món. És a dir, aquest home als 20 anys ja és rei i comença a fer batalles i conquestes que el porten fins a Egipte i fins a l'Índia. És a dir, durant quasi 14 anys, amb els seus soldats, un exèrcit menor en número que la resta d'exèrcits va anar conquerint terres fins a arribar a l'altra punta del món, Egipte i l'Índia. Va guanyar els perses i va guanyar tots els pobles que es va trobar per endavant.
Però aquest curiós... el que volia una miqueta, vols dir que no fos que el mar Mediterrani fos absolutament macedoni? No es mirava una mica el malic?
Aquest és una història que hi ha gent que parla així d'Alejandro, però clar, després la història t'indica que no va ser així.
Hi ha un article molt xulo, el recomano, i publicat fa poc, el febrer d'aquest 2023, que és Alexandre Magne i l'oracle de Siwah, un misteri no resolt. I és molt xulo l'article.
Hòstia, doncs no coneixo aquest, després ja m'ho diràs a l'estat d'antena.
Te'l passo quan marxis.
La història és que Alejandro conqueria terres, però feia coses molt curioses. Tot el que conqueria, en lloc d'agafar-ho com a riqueses, en lloc de generar esclaus, en lloc de matar la gent, tot el contrari, els pobles els mantenia amb les seves tradicions. Ell era el rei, però, evidentment, totes aquestes persones que ell havia conquerit dels nous pobles li devien l'honor a ell. ¿Vale? Llavors, no matava, però, a canvi, el que es feia era un intercanvi cultural, fins al punt que Alejandro li deia als seus soldats que poguessin copular amb les dones de les altres cultures perquè el que volia era crear la primera gran globalització. És a dir, imagina, no raça macedònia grega, sinó que volia ajuntar els perses. Aquí va tenir molts problemes amb la tradició més antiga dels grecs i dels macedonis, no? De dir, ei, la nostra raça és pura i tu el que estàs fent és fer una mezcloança. Però, clar, ell el que buscava era generar algo molt més cosmopolita. Per això es diu que Alejandro va ser el més gran de tots, perquè va ser el primer que va unir cultures i que va començar a crear un pont entre cultures que en aquell llavors, sense la tecnologia, era impossible. És que aquest home va estar 14 anys caminant pel món fins de Grècia arribar a Egipte i d'Egipte a la Índia, i a la Índia, evidentment, després va morir, no? Encara no se sap molt bé com va morir. Alguns diuen que algun personatge del seu exèrcit, de la cúpula dels que manegaven, pues, li va donar un verí. Altres diuen que va morir pues, per una malaltia que va agafar en l'última campanya cap a la Índia. Però, bueno, una cosa o una altra, la veritat és que estem parlant d'una persona que els èxits, les conquestes i l'èxit que va assolir pues, encara ningú ha pogut fer.
No, i he vist que, a més a més, ho tenia molt estudiat. Ahir, quan m'ho llegia una miqueta així per sobre, perquè, evidentment, si t'has de llegir tota la biografia, encara estaria allí, que sí que veia, per exemple, que a aquesta zona es feia un bon cultiu. A aquella zona sabien fer una altra cosa.
Persona molt intel·ligent. Pensem que Alejandro Magno va tenir de tutor Aristòtil, eh? És a dir, estem parlant d'un home que no era el típic guerrer que agafava les pases, ficava davant de l'exèrcit contrari i matava. No, no, estem parlant de que aquest home, des de molt petit, va tenir de tutor Aristòtil, era un home filòsof, era un home que feia màgia, era un home que s'interessava per l'astrologia, era culto, era intel·ligent, i després, evidentment, tenia un valor brutal. Ara ho direm, perquè què va fer que Alejandro aconseguís tot el que va aconseguir? Doncs la disciplina. Per això... un dels grans problemes que em trobo a la consulta des de fa 12 anys i que ho parlo amb moltíssima gent és que el gran problema moltes vegades nostre és la disciplina, la falta de disciplina a l'hora de fer coses, no? Llavors aquest home al final va aconseguir tot el que va aconseguir perquè la disciplina per a ell era el primer fonament de la seva ètica de vida, no? I això li va portar a aconseguir els èxits, no? Llavors, molts dels oients que ens estan escoltant s'han de fer la pregunta: jo sóc disciplinat, què és ser disciplinat i com puc ser disciplinat? Perquè si fem una mirada a la nostra vida personal, veurem que els moments en els que les coses no ens han anat bé o no hem estat a l'alçada, segurament veurem que no vam tenir disciplina. En canvi, en els moments que les coses van anar bé i vam conquerir el que nosaltres volíem, veurem segur que vam tenir constància i disciplina.
Perquè es pot canviar això? Tenir-ho en un moment i no tenir-ho en un altre? És a dir, jo podia ser disciplinat fins als 18 anys que vaig marxar de l'escola i no ser tan disciplinat ara amb 50?
Depèn de les circumstàncies, depèn de l'entorn i sobretot depèn també de la teva actitud i del teu diàleg mental. Evidentment, moltes de les coses que visquem a la vida també són per influència d'entorns, no? Tenir una gran personalitat fa que tu també vagis sempre amb les teves propis idees. És un dels punts que diu Alejandro. Alejandro, al final, la disciplina la divideix en 7 claus per poder-li donar als oients. La primera clau que diu ell és: fica't objectius ambiciosos, no objectius petits. Això és algo molt important.
Sí, aquí ja comences a lo grande.
Sí, sí, fica't metes grans. Però per què ho diu? Diu que et fiquis metes grans perquè així començaràs a sentir el plaer de sentir-te gran. ¿Vale? I diu que aquestes metes grans que tu et fiquis, planteja't què guanyaràs a través d'elles. Si jo, per exemple, vull aprimar-me, m'he de plantejar com serà la meva vida, prim. Com serà la meva vida a nivell de salut, jo amb menys greix, amb menys quilos. És un exemple, no? Mm. Alejandro diu, fica't metes grans i amb aquestes metes grans comença a sentir-te gran, perquè moltes vegades ens han fet sentir-nos petits. I a partir d'aquí, planteja què guanyaràs amb aquestes metes. Això què farà? Que generarà un motor. Que farà que vulguis fer les coses i allà estarà.
Tot i que pots tenir, com m'ha passat tantes vegades, el mega objectiu i no arribar-hi.
Bueno, s'ha de veure si segueixes les altres claus. Aquesta és la primera, ficar-te objectius grans. La segona que diu ell és: aquests objectius que tu et poses, fica-li un propòsit. Això és molt important. Per això no els deixes. Què vol dir fica't un propòsit? Que tot allò que tu et planteges que vols assolir a la vida, fica-li un motiu. Per què el vols assolir? Quin és el motiu pel qual vols arribar aquí? Quin és el motiu pel qual vols tenir una parella ideal a la teva vida? Quin és el motiu pel qual vols canviar de treball? Quin és el motiu pel qual t'esforces cada dia a arribar a aquest objectiu a nivell empresarial, a nivell esportiu, a nivell amorós, a nivell de canvi de caràcter?
És a dir, no fer les coses per fer-les.
Tenir un motiu. De fet, fixa la paraula motivació, Òscar. Motivació la parteixes en dos i et surt motiu i acció. És a dir, estàs motivat quan tens motius que et posen en acció. Llavors, Alejandro diu, metes grans que t'inspirin, però a la vegada aquestes metes, que tinguis un raonament, un per a què les vols fer, saps? El tercer punt, molt important, la tercera clau. A Alejandro, des de molt petit, li deien, tu estàs predestinat a fer algo gran. Llavors, Alejandro va créixer sempre amb una idea de que ell tenia un destí gran. Llavors, és un dels consells que li dono a la gent. A través del teu diàleg mental, comença a dir-te que tu estàs aquí per fer coses meravelloses, extraordinàries.
Això et posa una miqueta de pressió afegida, per això, no?
Eh?
Que et posa una miqueta de pressió afegida.
En quin sentit?
No, home, si et diuen, no, tu estàs predestinat, ja sembla que estiguis obligat a arribar-hi.
Bueno, depèn.
Ara pensava en l'esport, concretament.
Depèn com ho vegis. Al final, el que es tracta és de dir-te coses que et puguin aportar, no que et puguin desinflar, fer-te cada vegada més petit. El tenir una idea de que el teu destí és un destí gran, segurament serà una idea molt més profitosa que pensar que tu estàs aquí per a res a la vida. De fet, de cada 10 persones, 7 pensen que estan aquí com a vegetals perquè no saben ni per què estan.
Estem de pas.
Llavors, si tu et poses un destí, evidentment, t'ajudarà a poder-te sentir més gran i a poder sentir disciplina per poder portar a terme les coses i sentir-te útil a la vida en aquest sentit. Mm. Un altre que diu Alejandro, oblida les emocions. És a dir, les coses que facis, no li donis tantes voltes al tema que quantes més voltes li dones, quan et dones compte ja no les fas. És a dir, actua, actua. Si t'has de netejar el pis, la casa, en lloc de pensar, ostres, no sé quant temps tardaré d'anar aquí, no, no, ves i fes-ho, acció. La disciplina ve d'actuar, no ve de pensar tant en aquest sentit. I les tres últimes que diu Alejandro és un altre, sigues persistent. El que va fer que ell aconseguís tot el que volia era insistir. Si per aquest camí no arribes, agafes un altre, però insistir fins a assolir les coses. I això és algo que en la societat d'avui, que visquem en una societat tan tecnològica, que la tecnologia el que fa és fer que les coses passin ràpid, la immediatez, no estem acostumats a saber esperar i no estem acostumats a insistir perquè estem acostumats a voler veure les coses aconseguides ja. Uh-huh. I la insistència és bàsic per poder assolir les coses. El punt 6 és rodeja't de bona gent. Alejandro tenia molta gent al seu voltant que el respectava. Quantes vegades estem amb entorns tòxics que no ens ajuden? i evidentment et treuen energia, no? Llavors, per ser disciplinat necessites també gent al teu voltant que et sumi, com deies tu, Òscar, que t'aporti energia, que sigui bona gent, no tòxica, que critiqui, que jutgi i que t'estigui traient l'energia com un vampir. I al final, el que deia Alejandro, molt important, no vulguis aconseguir els objectius i sentir el plaer ja. No vulguis la immediatez. És a dir, treballa i deixa que tot flueixi per poder gaudir del plaer d'una manera que no sigui la momentània, sinó que sigui gran quan l'has aconseguit i puguis gaudir d'això. Aquestes són les set claus que a tots els oients pues, els
aconsellem. Els convido a aplicar-se.
Sí, perquè els ajudarà moltíssim. A veure si arriben a ser com Alejandro.
A veure. Doncs escolta, que ens queden res, 2 minutets i mig i posem musiqueta i sabrem de què va el tema, perquè hem de parlar també, David, del Moflaf.
Del Moflaf, aquí estem.
Avui estem tots a Sant Julià fent un moble 2023.
Vinga, a veure si te'n surts en 2 minuts i escans sí, explicar home, el que es farà
expliquen. Aquí. Mira, estem ja al final del MobLab. Aquest cap de setmana nosaltres teníem el taller de skate que ja vam haver d'aplaçar setmanes enrere perquè no ens va arribar el material. Fem la forma de do it yourself, que és fer una sèrie de mòduls dintre l'esquet part de Sant Julià, i evidentment per això necessites una formigonera, ciment, ve gent d'una empresa de Barna que ens ve a ajudar. I aquest cap de setmana l'hem hagut d'aplaçar una altra vegada perquè el temps que donen és de pluja i, evidentment, no podem fer tot aquest treball en pluja. Llavors, l'hem aplaçat aquest cap de setmana i estem a l'espera de saber quan ho farem segurament, però el més segur que serà d'aquí 2 setmanes, el cap de setmana del 16, del 17 i del 18.
També tens previsor, eh?
Sí, és que si...
Ja se sap què passa aquí, maig i juny.
És que si ens posem a fer això i plou, i amb ciment, amb els xavals, és perillós.
Escolta, el que sí que hi haurà és l'extraescolar D-Games i Educació.
Sí, estem amb aquest extraescolar, Òscar, que està anant superbé. Aquest dijous, demà, tenim la quarta classe d'extraescolar i la fem del Car Rive, ¿vale? Videojoc de curses, i treballem el concepte del futur. Parlarem del futur amb els xavals. Un taller que està anant molt bé, teníem sempre per cada classe 15 com a màxim inscrits, i és que estem treballant amb la Ludoteca de Sant Julià i altres xavals que venen i estem arribant als 14, als 15, o sigui que un extraescolar que era la primera vegada que ho fèiem i la veritat que molt bones sensacions.
Perfecte. I escolta, les coses passen molt ràpid. He vist que la setmana vinent ja haurem de parlar de la cloenda del Moflaf.
Doncs sí.
S'acaba això.
Sí, ja s'acaba perquè ja estem al juny. La setmana vinent a l'Epicem, el dissabte de 6 de la tarda a 8, tindrem el gran en Peter, un dels millors youtubers i gamers d'Espanya. Durant tot aquest MobLab anàvem preguntant vosaltres, Òscar, els periodistes, oye, però qui portaràs al final? Perquè ens has dit que vindrà un youtuber, dic, pues vindrà el senyor en Peter. El senyor en Peter, que és un youtuber molt famós, i amb l'en Peter estarem 2 horetes i parlarem, xerrarem sobre un concepte, que és valors i actitud d'un jove emprenedor. Llavors, que animem a tots els joves que vulguin conèixer en Peter, després hi haurà firma autògraf, també xerrarà amb tots, es farà fotografies. Això, a l'Epicem, dissabte vinent a les 6 de la tarda. Qui vulgui informar-se, que entre les xarxes socials de MobLab, que pregunti, però ja ens esperem, gratuït per a tots.
Perfecte, David, ha estat un plaer. Si vols, la setmana que ve, refresquem memòries.
Gràcies, Òscar.
Una abraçada.